Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de passar-s'ho bé, és l'hora del Tu diràs. Una de les conclusions que més em crida l'atenció i que més celebro de l'enquesta que ha fet el Barça entre els seus socis, de fet ells n'hi diuen l'Observatori, és, a banda de l'autobombo de la dada de RAC1, que ens fa molt feliços, quan arribem al percentatge d'interès que generen els temes institucionals. Que n'hi ha, que en tractem, que són importantíssims, que tenim la sort de RAC1 de tenir periodistes i opinadors amb la millor informació possible i que, precisament els dimarts, en tractem uns quants sota el títol L'altra cara del Barça. Precisament això, l'altra cara del Barça. La petita, la menor, la secundària, però molt secundària. Hi ha un 0,8% d'enquestats que, més enllà de si els agrada o no el president de torn, mostren una certa preocupació o interès per la gestió institucional del club. 0,8 vol dir que hi ha un 99,2 que no. Hi ha més d'un 80% de socis que declaren ja no només que no coneixen el pla estratègic del club pels propers anys, sinó directament que no sabien que n'hi havia un. I així podríem seguir hores i hores. I dic que m'agrada, i que ho celebro, bàsicament perquè ve a confirmar una creuada personal de fa molts anys i una teoria, que tampoc calia cap enquesta, vosaltres mateixos heu fet bona. Voleu, i volem, com a mínim jo, sentir a parlar de futbol. I al final, per alguns serà trist, per altres meravellós, però l'únic que diem és que és cert, des de temps immemorials, tot s'acaba reduint a si la pilota entra o no. I des de fa una dècada està entrant. Disfrutem-ho.
RAC 1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
Aquesta cançó que acabeu d'escoltar, la sintonia del Tu diràs, avui és especialment important. De seguida us expliquem per què. El rellotge de RAC 1 diu que són les 11 i 2 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció. I don't wanna let you know. Your heart's an attraction, but I know what you're looking for. It's me you're waiting for. You're not allowed to live anymore. And I hope child of
God. Com sempre diem, quan hi ha atemptats o qualsevol mena de desgràcia d'aquestes característiques, i lamentablement ens estem acostumant a fer-ho, òbviament parlar de tot el que parlarem des d'ara fins la una és secundari, però bé per entretenir-se i per passar una bona estona a la ràdio, que és el que intentem cada nit, passi el que passi a la resta del món. Avui hem d'explicar moltes coses, com sempre. Tinc a la meva dreta el Miquel Agut. Com estàs, Miquel? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Encara més a la dreta, l'Edu de Batlle. Què tal, Edu? Bona nit.
Bona nit.
I a l'esquerra, el Jordi Costa. Hola, Costa, bona nit.
Bona nit.
L'actualitat del Barça, com sempre, Miquel, en un minut.
Ivan Rakitic és baixa pels amistosos de la selecció de Croàcia per una lesió al bessó que ha confirmat avui la Federació Croata. Pel que hem pogut saber, no és res important. De fet, forma part de la gestió que ha fet el Barça en aquesta aturada per mirar de fer descansar el màxim de jugadors possibles de cara al tram decisiu de la temporada. Rakitic i Busquets, que avui ha tornat a Barcelona per culpa d'una fractura al dit anul·lada a la mà dreta, estaran a disposició de Luis Enrique pel Clàssic i s'estalvien aquests amistosos. El Barça ha fet oficial avui que participarà a la International Champions Cup durant la pretemporada. Seran 3 partits: contra el Celtic a Dublín el 30 de juliol, contra el Leicester el 3 d'agost a Estocolm i contra el Liverpool. Aquest últim partit encara no té data, molt probablement perquè el 9 d'agost es disputa la Supercopa d'Europa i el Barça la podria jugar. Per últim, aquesta tarda a les 7 s'ha tancat el termini de sol·licitud d'entrades pel partit de tornada dels quarts de la Lliga de Campions contra l'Atlètic de Madrid del dimecres dia 13 d'abril al Calderón. tots els socis que han demanat entrades hi aniran. No hi haurà sorteig perquè l'oferta no ha superat, perquè la demanda no ha superat l'oferta. S'han demanat 1.373 entrades agrupades en 627 peticions. Cal recordar que el club disposava de 1.796 entrades, gairebé 400 i escaig més de les que s'han demanat.
Déu-n'hi-do. Això pel que fa al Barça. La resta del món, Edu, què destaquem avui?
Doncs evidentment que els atemptats a Brussel·les han generat una onada lògica de rebuig i suport a les víctimes entre esportistes i entitats. Els fets també han tingut afectació en el món de l'esport, tot i que mínima. La selecció belga de futbol, futbolistes internacionals que eren a Brussel·les agafant un enllaç, exjugadors de bàsquet dels que després parlarem, fins i tot un equip belga del MIC que han hagut de canviar els seus plans d'avui pel que ha passat. A l'Espanyol, notícia que ha avançat avui RAC1, l'Espanyol negocia una gira de dos partits a Bolívia a final de temporada, seria la setmana després d'acabar la Lliga, la tercera de maig. En bàsquet, l'Isela Manresa ha fitxat fins a final de temporada l'aler pivot txec Patrick Auda, mateix 2-0-6 i té 26 anys. El Barcelona ha marxat a Vitoria per jugar demà en partit d'Eurolliga a la pista del Baskonia. El francès Nasser Bouhanni, de l'equip Cofidis, ha repetit victòria en la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, avui en final a Olot, evidentment és el líder de la prova. La nedadora catalana Jessica Vall ha aconseguit la seva segona mínima pels Jocs de Rio, els 200 braça, en l'última jornada dels Campionats d'Espanya a Sabadell. Mireia Belmonte no ha pogut treure mínima pels 400 lliures perquè no ha pogut nedar, una gastroenteritis li ho ha impedit, però encara té marge, fa la sensació que la Mireia també podria competir si volgués els 400 lliures als Jocs. I el preolímpic de waterpolo femení d'Holanda, la selecció espanyola amb 10 jugadores catalanes ha golejat el Japó 23-6 en el segon partit.
Gràcies, Edu. L'últim minut del sumari és sempre el més perillós, el més arriscat, el més polèmic, el minut Costa.
Nou capítol d'armatisme de l'absurd a l'infermeria del Barça. Rakitic, per sort, no té res greu, però va acabar el partit de Villarreal amb molèsties en un soli. I, esclar, ens n'hem hagut d'assabentar a través de la Federació Croata, que avui l'ha enviat cap a casa. A veure, jo puc entendre que un entrenador amagui una cosa que sap que no se sabrà. Però amagar-ne una que al cap de 24 hores la sabrà tot Déu, jo, a mi, perdoneu-me, però no ho acabo de veure clar.
Totalment d'acord.
Pel que fa a l'enquesta de socis, de la que ara parlaves, que ha presentat avui el Barça, revela que hi ha un aclaparador 2,7% que són els que estan satisfets del club per les seves accions. Jo ja m'ho ensumava, però ara tinc dades objectives que demostren aquest interès descomunal pel que passa al Palau Blaugrana. La frase del dia corre a càrrec de l'exjugador de l'NBA, Dikembe Mutombo. Estic bé, Déu és gran, ha escrit des de l'aeroport de Brussel·les. Home, Dikembe, el dia no està per fer conyes, però les famílies de les víctimes segurament no deuen pensar que ha estat un bon dia. I el capítol d'avui d'atracaments a plena llum del dia i sense passar muntanyes, Harry Redknapp, nou seleccionador de Jordània.
Endavant. Tot això i molt més des d'ara i fins la una aquí a la sintonia de RAC1, el Tu diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular. Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Raül Llimós.
Soc el Toni Brosaus.
Soc el Fernando Polo.
Som els tertulians del dimarts.
Tertulians preparats i estos ja. Trying to figure it out.
trying to figure it out.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
Onze i deu minuts, senyor cap d'esports de RAC1, Raül Llimós, com estem? Bona nit.
Bona nit, Dani.
Tot bé? Tot en ordre?
Tot en ordre, esperant doncs, saludar els companys i passar una estona de ràdio per acabar aquest dia desagradable, no?
Sí, noi,
diguem-ho així.
Així ho farem, i no només el saludaràs, sinó que vull que escoltis una cosa que, de fet, tu ets el primer que l'ha escoltada, perquè és un dels que l'ha parit, però sobretot el Fernando i el Toni tinc ganes que ho escoltin. Senyor Fernando Polo, company del Mundo Deportivo, com estem? Bona nit.
Molt bé, bona nit, Dani.
Tot en ordre?
Tot en ordre.
Així m'agrada. També està bé el Toni Brosa. Hola, senyor Toni Brosa.
Hola, bona nit.
Bé?
Bueno, tenint en compte les circumstàncies,
sí,
doncs sí. Per cert, quan punxes? M'han dit que punxes en algun lloc un dia, dia d'aquests. Ho dic perquè t'he vist aquí dirigint les operacions de la... Oh. Com entra la música, quan entra la
molt bé. Això no estava preparat, prometo que jo no li he dit res a Toni Brosa. No tinc molt clar si es pot dir o no, però el dia 22 d'abril, en principi, a una de les sales de Rasmatàs, al Pop Bar, punxarem, sí.
Llavors era primícia, no?
Sí, acabes de donar una primícia que suposo que paralitzarà la nostra audiència. Bé, gràcies, Toni, després et pagaré el que hem acordat, però sabeu com podria ser millor tot plegat? Tenim dues entrades pel Barça-Madrid, estem d'acord o no? És un partidàs o no? Encara que la Lliga estigui com estigui, encara que el Madrid, bla, 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 però és un partidàs o no?
Partidàs avui i sempre.
És una experiència única, sí o no?
Home, claríssimament, però què passa, que se li ha de rebaixar importància al partit o què?
No, al revés, en té tota la del món i més, sobretot després d'aquest passat cap de setmana. Atenció, treu la música, Orgales. Atenció a tots els que somieu amb anar al Camp Nou a veure el Clàssic.
RAC1. Voleu anar al Barça-Madrid?
Sí!
Teniu entrades?
No!
Tranquils, RAC1 us en regala dues.
Sí! Com?
Escolteu i inspireu-vos.
Tantes coses a dir i es queda tan poc. Tens per
Per guanyar dues entrades pel Barça-Madrid, versioneu la sintonia del Tu diràs amb lletra del Clàssic.
Graveu-ne un vídeo, sols o acompanyats.
I feu-nos arribar la vostra creació via Twitter amb el hashtag EntradesRAC1.
Entre el dilluns 28 de març i el dijous 31 triarem la millor proposta, el primer toc i el Tu diràs.
Voleu anar al Barça-Madrid?
Sí!
RAC1. Tots som 1.
Abans que res, gràcies a tota la redacció, gairebé tota la redacció d'Esports de RAC1 per participar i per posar la seva veu. I després crec que ha quedat clar, Raül, però ho tornem a repetir. El hashtag és el de sempre, Entrades RAC1, el que canvia és el funcionament. Vam estar pensant què podem fer perquè els oients s'ho currin, perquè és un Barça-Madrid. I vam dir, escolta, que cantin la cançó del Tu diràs. Però no només que la cantin, sinó que la versionin, que li posin una lletra que tingui a veure amb el clàssic.
Sí, clar, el premi s'ho val, el premi és gros, segurament és un dels premis més buscats en els pròxims dies i, per tant, la gent s'ho ha de currar. I no només han de cantar, Dani, sinó que, i a més això va ser idea teva, volem veure la imatge.
Exacte.
Volem veure com canten. És a dir, no demanem una nota d'àudio de WhatsApp, una nota d'àudio que ens enviïn per correu electrònic,
no.
Volem un vídeo, i el volem veure a Twitter, que el vegi tothom. Per tant, vergonya fora. Qui vulgui guanyar dues entrades per anar a veure el clàssic al Camp Nou, ens ha d'enviar un vídeo, sol o acompanyat. Premiarem, vaja, el jurat, això ho decidiràs tu,
sí.
Dani, però el jurat seran els tertulians, els convidats del Tu diràs, també del primer toc, perquè ara farem, a partir de la setmana que ve, farem eliminatòries, allò quarts de final, semifinals, allò que tant ens agrada aquí a RAC1, amb els vídeos que anem rebent amb el hashtag EntradesRAC1, a través de Twitter.
A partir de dilluns que ve, comencem amb el jurat, com diu el Raül, format pels tertulians del primer toc i del Tu diràs, i aquí s'obre un món de creativitat que, com ara insinuaves, pot ser molt ampli, des de gent que es vulgui disfressar, a gent que vulgui quedar, no sé, 500 tios junts a cantar, a gent que vulgui fer, no sé, agafar una guitarra elèctrica, no ho sé, el que vulgueu. Fernanda, no em miris així, és veritat, la gent està molt boja, nosaltres els primers, i més si el premi és un parell d'entrades pel Barça-Madrid.
Això dels vídeos és complicat, eh?
Sí, tu vols fer-ne un o no?
No, home, no, jo no li vull treure les entrades als nostres oients.
Segur que...
Però que se m'acuden vídeos complicats.
No, a tu se t'acuden coses,
coses
molt perilloses.
Pots cantar, fer moltes coses.
És molt creatiu.
Sí. Escolta, tot és benvingut i tot serà estudiat amb la mateixa professionalitat per part del jurat. Però està bé, no?, que cantin la mítica... Està malament que ho digui jo, però és que el mèrit no és meu, és del senyor Jordi Basté quan va arribar. La mítica cançó i del senyor Lluís Gavaldà. Sintonia del programa, però que li canviïn la lletra i la posin maca de cara al clàssic.
És una gran sintonia i és un gran motiu per canviar-li la lletra per un dia, ni que sigui per una estona, a més amb la motivació d'unes entrades. Jo ja tinc la meva, o sigui que no m'ho perdria.
Ah.
Per tant,
hashtag entrades RAC1 a partir de dilluns que ve... El primer toc i el tu diràs, dues entrades pel clàssic. Volíem començar amb aquesta nota festiva, diguem-ho així, i com dic, motiu d'alegria per tots els nostres oients, m'imagino, i per tots nosaltres també, de que hi pugueu participar. A més, ens ho passarem bé, guanyi qui guanyi les entrades. Serà molt divertit veure-us i escoltar-vos cantar. Però, evidentment, com dèiem a l'inici, com deia també el Raül, no és un dia per gaires festes. Volem obrir el programa informativament parlant amb les repercussions al món de l'esport, que encara han estat molt poques, sobretot tenint en compte que el més important no és això, és secundari, però les repercussions que han tingut els atemptats a Brussel·les. Conseqüències menors, molt menors, Edu, però algunes n'hi ha relacionades amb el món de l'esport.
Sí, d'entrada, ara explicarem quina incidència han tingut al món de l'esport, que ara explicàvem a l'inici del programa que ha estat mínima, evidentment, si ho comparem amb la desgràcia que han patit les víctimes mortals i les seves famílies. Primer, però...
I si comparem també amb repercussions esportives i també secundàries, però d'altres atemptats que, evidentment, paralitzen molt més el món de l'esport. No?
Efectivament, i ara que dius això, i recordem l'atemptat de París al novembre en un amistós de la selecció francesa, per qui començarem? Pels avisos que ja han traslladat en el govern francès com la UEFA sobre la pròxima Eurocopa, que ja estava sota la lupa per culpa del terrorisme internacional i d'aquests últims atemptats, el de París al novembre i el d'avui a Brussel·les, i que evidentment han fet recordar avui al govern de París que l'amenaça terrorista durant l'Eurocopa serà, com és ara aquestes setmanes, aquests mesos, altíssima, d'extrema gravetat, i que es reforçaran al màxim les mesures de seguretat. Avui el ministre francès de l'Interior ha recordat que s'extremarà la seguretat abans i, sobretot, durant el torneig. I això afecta especialment els aficionats de tots els països que jugaran l'Eurocopa, de tots els aficionats que viatgin a França, a les 9 ciutats on hi haurà partits del torneig, especialment a les zones habilitades per seguidors, a les que coneixem com a fan zones, doncs allà, que és, evidentment, on hi ha més risc, fins i tot que més que els estadis, perquè és on es concentra gran nombre d'aficionats, doncs allà especialment es reforçarà la seguretat. I d'això, de l'Eurocopa i de la seguretat que tindran els protagonistes, n'ha parlat avui un jugador d'Espanya, un ex del Barça, Pedro, que diu i admet que no estan del tot tranquils.
No se vive tranquilo del todo en ese sentido, porque ya han sido varias situaciones, pero bueno, tenemos que seguir adelante, afrontar nuestros partidos, también confiamos en la seguridad que marca cada país para que esto pues no suceda, evidentemente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que para la Eurocopa, en este caso, ¿no? Yo creo que vamos a estar bien protegidos, cubiertos, pero y nosotros tenemos que pensar, como he dicho antes, en los partidos, nada más, simplemente en entrenar, hacerlo bien y luego ya pues a los partidos intentar que no vuelva a suceder una catástrofe de este tipo, ¿no?
Recordem que just després dels atemptats de París, el novembre passat, el dia següent, Espanya havia de jugar a Brussel·les un amistós contra Bèlgica, que es va suspendre uns dies després per culpa de l'amenaça terrorista, que per desgràcia s'ha acabat traduint mesos després en un atemptat mortal, en atemptats mortals com els d'avui. No ha tingut tanta afectació en el món de l'esport el que ha passat avui com va passar a París al novembre. Un exjugador de bàsquet, nascut al Brasil però nacionalitzat belga, un pivot que es diu Sebastián Belén, 37 anys, exjugador, havia jugat a l'Ostende, ha resultat ferit. L'han operat avui, tenia ferides especialment a la cama esquerra, la seva vida no perilla, és l'esportista o exesportista l'únic que s'ha vist involucrat en aquests atacs terroristes de que se sàpiga. N'hi ha d'altres que eren a l'aeroport, però que, per sort, han pogut esquivar els llocs dels atemptats i sortir il·lesos. Un jugador, un futbolista congolès del Norwich, que es diu Diemerci Mbokani, que estava fent un enllaç per a viatjar al seu país, al Congo. Això li ha passat també a Bakambu, el davanter del Villarreal, que no ha pogut sortir des de Brussel·les i, juntament amb Mbokani, ha hagut de volar a l'Àfrica, a París, des de París. Han agafat un cotxe i han fet el trajecte Brussel·les-París per carretera. Hi havia també a l'aeroport de Brussel·les dos exjugadors de bàsquet, un Dikembe Mutombo, sí, que ha penjat a les xarxes socials, al seu Facebook, una foto, era a l'aeroport, per sort no he tingut cap conseqüència dels atemptats. I també hi havia un exjugador de bàsquet del Real Madrid, Juanma López Iturriaga, exinternacional, que aquest matí ha explicat la seva experiència en declaracions a la cadena SER.
Y estábamos, bueno, esperando el embarque y de repente estaba medio dormido y ha empezado unas voces, ran, 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 y de repente, pues bueno, todos corriendo hacia el final de las puertas de embarque, bueno, sin saber muy bien lo que estaba pasando. Luego han empezado por megafonía a decir evacuation, evacuation, pero claro, pues no sabíamos por dónde había que evacuar, luego que nos quedásemos y ya finalmente nos han sacado por las pistas.
Més afectacions que tenen a veure amb el món de l'esport en el dia d'avui. La selecció belga de futbol, que estava i està concentrada a prop de l'aeroport, ha quedat tancada a l'hotel, han suspès l'entrenament. Recordem que entre els convocats hi ha un jugador del Barça, Thomas Vermaelen. Tenen partit amistós programat pel dimarts 29, el dia 29 de març, a 8:45, precisament a Brussel·les, contra Portugal. Caldrà veure, de moment aquest partit es manté, caldrà veure si el dimarts s'acaba jugant. Un equip que havia de jugar al MIC, que comença demà, el torneig internacional de futbol base a la Costa Brava.
Demà recordem el primer toc des d'Hostalric, el programa especial pel MIC, amb l'Aleix Pariser, també amb el Raül Llimós i amb tot l'equip del programa.
Hi ha un equip belga, l'Eupen, que està vinculat a l'Acadèmia Spire i que portava el seu equip cadet des de Brussel·les, doncs no han pogut volar, evidentment, i han hagut d'arribar per carretera a Catalunya. I un ciclista, Antonio Pedrero, corredor de l'equip Movistar, no ha pogut volar fins a Bèlgica, es perdrà la clàssica a través de Flandes, que s'ha de disputar demà, una prova que penjava d'un fil, però que finalment a aquesta hora han decidit disputar.
Com veieu, i com deia l'Edu, tot repercussions menors, i tant de bo tot fos això en dies com avui. Ja ens estem malauradament veient acostumats a aquest tipus de situacions, i en dies com aquests, Raül, Fernando, Toni, poca cosa pot aportar un presentador o un tertulià d'un programa de ràdio, però no sé si voleu fer alguna reflexió, potser més encarada cap a l'Eurocopa, que serà el gran focus d'atenció de tot plegat, però alguna reflexió?
Home, venim ara del 9C, on hi ha hagut unes quantes amb el Pou i els convidats que tenia, i com dius, difícilment podrem aportar res, no? Sumar-nos a la tristor general, no?, i a la impotència, no?, mentre hi hagi gent que està disposada a sacrificar la seva vida per matar els altres, és que no hi ha res a fer, és a dir, el risc zero no existeix, i per tant crec que la societat occidental ha de pensar altres solucions, no sé si a curt termini, però sí a mig i a llarg termini, i aquestes solucions no passen per millorar i reforçar les mesures de seguretat, que si vols també. Crec que el problema és molt més complex i que ve de lluny i de les actuacions que ha tingut Occident a Orient en les últimes dècades.
És evident que quan tu una nit d'hivern te'n vas a París amb una sala de música i fas el que van fer fa unes setmanes o un mes als terroristes, això dona la volta al món, té un ressò impressionant, té moltes repercussions, canvia o canvia l'agenda dels polítics i dels governants, és a dir, ja aconsegueix un objectiu absolutament gran, per notori per aquest tipus de grup que fan aquestes coses. No canvia molt fer això amb un altre. Pots anar a un metro, pots anar a una estació de tren, pots anar, com ha passat avui, i armes un sidral important, tens una gran repercussió, fas molt mal, hi ha molt de sentiment. Jo crec que anar a un estadi és potser fer-la més grossa, però anar a un estadi també és arriscar-te més, perquè les mesures de seguretat normalment són més grans, més potents, amb una Eurocopa, amb un Mundial, amb uns Jocs Olímpics, es multipliquen aquestes mesures de seguretat i, per tant, les possibilitats de ressò són més grans, però també les possibilitats de que no puguin complir els seus objectius. Per tant, clar, jo crec que no tindríem per què ajuntar aquests dos mons. De fet, tampoc passa quan es planteja aquell vell debat de si s'ha de suspendre una jornada, uns partits, no sé què. És a dir, el dia que va haver-hi les Torres Bessones van caure i va morir 3.000, 4.000 persones, aquell dia hi havia jornada de Champions i aquell dia es va jugar, també per motius de seguretat, però també per no canviar l'agenda, per no entre moltes cometes, per no sucumbir a l'objectiu de paralitzar tot el món per vies, perquè uns terroristes s'empenyen amb que això sigui així, no? Per tant, jo tendeixo més, no tinc una opinió molt dura sobre aquest tema, però tendeixo a separar els dos mons.
Això ens portaria a Fernando al debat que ja vam tenir en el seu moment i que avui tornar a insistir que és totalment secundari en un dia com avui, però que quan arribi el moment sí que és de dimensions mastodòntiques, sobretot pel que fa a la logística, de si s'ha de celebrar l'Eurocopa o no.
Jo crec que s'ha de celebrar, jo crec que sí. És que, clar, no pots viure amb por. És que si t'has d'aturar cada cop que hi ha una actuació d'aquest tipus, és que haurien d'estar aturats tot el dia, perquè una reflexió meva, una de les que faré sobre aquest tema, és que ens hi fixem molt perquè això passa al cor d'Europa, però atemptats com aquests, diria que a Àfrica i a Àsia i a l'Orient n'hi ha molt sovint, eh? Recordo uns terroristes, crec que també eren jihadistes, que van entrar en un centre comercial, no me'n recordo si era a Kènia.
Però crec que els països amb més atemptats són Iraq, Afganistan,
la setmana passada, Fernando, a Costa d'Ivori. La setmana passada a Costa d'Ivori, crec que és aquest que comentes. I ahir mateix...
No, Raül, no dic aquest recent. Dic fa dos o tres anys, perquè va haver un documental que vaig veure a la tele, que
a
era
Kènia,
una hora,
sí,
que sortien imatges de totes les càmeres de dintre del centre comercial, ho van gravar tot, i després van acabar, van recollir.
Era Nairobi. No, i ahir mateix, a Mossul, a l'Afganistan, hi va haver un on hi van morir 100 persones. Ahir mateix.
Això el que passa que és molt mediàtic, passa aquí, aconsegueixen aquest efecte de que tot el món està pendent del que passa a Brussel·les, però no dic que passi cada dia, però que passa sovint en altres parts del món, que com que no tenim el foc allà posat, doncs, passen i sembla que no... Però és igual de greu, llavors, si t'atures per una cosa d'aquestes, t'atures sempre... una altra reflexió a la gent, els que van al futbol, a l'Eurocopa, però també al Clàssico, també al partit contra l'Atlético Madrid de Champions, paciència, que tinguin molta paciència, perquè
pels controls i les mesures de seguretat
això reforçarà i de cara al club, en aquest cas al Barça, però a la resta de clubs, que ho facin bé, perquè vaig veure unes imatges del dia de l'Arsenal i crec que no va acabar de sortir massa bé. Vale,
ja et dic jo que hi ha escorcolls que són molt d'estar per casa al Camp Nou, perquè ja els he viscut.
I sobretot que es va fer un embut molt gran. Doncs, aquell dia has de deixar-te una pasta en què hi hagi molta gent revisant les motxilles i tot això.
Però ara viurem allò, Fernando, que és molt injust d'aquell dia. És a dir, com que ara acaba d'haver-hi un atemptat, els propers partits de futbol no sé quants seran, si 4, 5 o 6 o 10... Les mesures de seguretat es multiplicaran i s'amplificaran i després, quan passi l'onada, sí, i és però... així de trist i de cruel, però l'onada mediàtica d'aquest últim atemptat en qüestió es tornarà a rebaixar i es tornarà a pujar quan en torni a haver un altre. I
sí,
és
però
així.
Això ens passa a tots. Si tenim un ensurt amb el cotxe o amb la moto, hòstia, els primers dies vas allò i després ja et relaxes i fas a vegades borrades que no hauries de fer.
Però jo dic, però si tu creus que les mesures de seguretat són bàsiques...
Sí, sí, segur, però dic que...
S'ha de pujar el nivell, pujant-lo sempre o no el pujant mai?
Però dic que ara venen dos partits que sí que són d'aquells mediàtics, que si algú, m'entens?
Sí, sí.
Li dona part per, saps? Parlar de focus, aquí n'hi ha, que és un Barça-Madrid i després un partit de, de la Champions, no? I que les mesures de seguretat es reforçaran. A l'últim partit de Champions contra l'Arsenal, és el que diem, ja es van reforçar. Crec que la gent se l'ha d'avisar de tot el que comporta això. S'avisa, però crec que s'ha d'avisar més, perquè la gent no vagi amb motxilles, que després perdran, perquè les deixen allà al terra i no les pot recuperar. Bueno, i paciència.
Sí, però no toca, en aquest programa fer aquestes reflexions, però l'atemptat d'avui a l'aeroport de Brussel·les demostra que les mesures de seguretat, perdoneu, davant d'aquest tipus d'amenaça no serveixen per res, perquè avui s'han immolat just davant i abans dels controls. És a dir, si tu poses el control aquí, doncs jo m'immolaré aquí. És a dir, és el que deia abans, mentre hi hagi gent disposada a perdre la vida per matar els altres, pel motiu que sigui, vull dir, no hi ha mesures de seguretat inventades per evitar-ho. És impossible.
Segur, segur.
Per tant, la solució rau en un altre aspecte, que no sé quin és. Si tingués la solució, evidentment, la compartiria amb tothom.
Però sí que
les mesures de seguretat
que
poden minimitzar algun perill, però l'amenaça va per una altra banda.
Però que en un recinte esportiu el problema és que entrin a dintre. Clar, és que és el que va passar a l'estadi aquell del Sant Denis. El tema és que no t'entrin a dintre, perquè si arriben a entrar a dintre i la bomba peta a dintre, és el caos. Ja hi va haver caos i no van arribar a entrar, però clar, imagina't que això, que crec que és el que volien, El que volien
era passar a dintre. En aquest cas és cert que sí que serveixen com a, de forma dissuasòria, les mesures de seguretat, perquè per comprovar, sempre se't poden colar, jo crec, sí, però vaja, sí que serveixen per evitar segurament grans tragèdies, no?
Esperem
a l'interior dels estadis
no haver-ne de parlar gaire més i fer, com diu el Toni, separar els dos mons, que haurien d'estar sempre separats, de fet, tots els mons, el de la música, el de l'esport, el de qualsevol espectacle, el del transport, el del turisme, el que sigui, amb la massacre i el terrorisme, però és evident que l'objectiu dels qui volen fer mal és el de barrejar-ho tot i tenir presència i acabar perjudicant la raça humana. 11 i 32 minuts, de seguida parlem de coses més agradables. N'hi ha moltes futbolístiques i compte perquè alguna d'interessant que té a veure amb Leo Messi.
Avisa els oients. Missatge de la ràdio encantada, Margarita.
Hola, sóc la Margarita i volia parlar-vos d'aquella sintonia que tots hem escoltat alguna vegada. Allò de cargues que l'envia, cargues repara... Doncs bé, ja podem anar fent bromes i comentaris amb la sintonia, que l'altre dia se'm va trencar la lluna del meu cotxe i a que no sabeu a qui vaig trucar. Carles, moltes gràcies per posar-me la cançó al cap.
Descobreix més històries sobre com les marques que s'anuncien a la ràdio poden ajudar oients com la Margarita entrant a radioeficàcia.cat.
No t'esperis a Sant Jordi per saber com la ciència i la tecnologia revolucionaran la nostra vida.
El llibre Ciència Optimista, Josep Maria Mainat explica amb humor i optimisme les novetats científiques més curioses i interessants. Cèl·lules mare, intel·ligència artificial, enginyeria genètica, robots i molt més.
Tot en un llibre. Ciència Optimista. Ens espera un futur brillant.
Dins La Vanguardia presenta una selecció que et seduirà a un preu excepcional, 46 euros. Recorre el territori de l'Empordà a la Terra Alta passant pel Penedès amb tres vins que reflecteixen el sabor de la nostra terra. Dues ampolles de 5 finques 2012, dues de l'àvia Rufí 2009 i dues de Petit Caus. Aconsegueix aquesta selecció valorada en 75 euros, ara per només 46. Truca al 935 500 105 o entra a gourmetlavanguardia.com i fes la teva comanda. Amb la garantia de La Vanguardia.
Siguis on siguis.
RAC1.cat.
Podcast.
Ràdio a la carta.
RAC1 en directe.
Tots els extras.
Tots els extras de RAC1 a RAC1.cat.
Tots som un. RAC1.
Don Island Rover tiene 32 unidades de dirección con menos de 15.000 kilómetros. Evoque, Discovery y Sport con descuentos de hasta un 30%. Solo del 16 de marzo al 24 de marzo. El fin de semana estaremos abiertos el sábado y el domingo. Recuerda, descuentos de hasta un 30%. Don Island Rover, calle Córcega 222 y en Hospitalet, calle Montserrat Roig 3436.
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
El teu somriure ens importa. Tu ets la nostra principal preocupació. Per això a l'Hospital Quirón Salut Barcelona hem ampliat les nostres instal·lacions i serveis odontològics amb els millors professionals i amb més cobertura horària. Truca al 93 255 40 25 i informa't de les nostres promocions especials. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Santillana, jugador de baloncesto, 3 olimpiadas, 159 veces internacional.
Los que me conocen saben que la exigencia, el esfuerzo y la superación siempre han sido la base no solo de mi trabajo, sino también de mi vida. Para mi casa y los míos quiero lo mejor, un césped siempre verde y perfecto. Césped Solución, el césped artificial para los más exigentes.
Infórmate en el teléfono 902 481 483, o en la web céspedsolucion.es.
Neix una nova classe d'home. Neix la nova revista H Hombre de Vanguardia. Art, cultura, moda, gastronomia, entrevistes, motor, viatges. Inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. H Hombre de Vanguardia. Ara al teu quiosc per 3 euros.
Siguis on siguis.
RAC1.cat.
Podcast.
Ràdio a la carta.
RAC1 en directe.
Tots els extras.
Tots els extras de RAC1 a RAC1.cat.
Tots som u.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
54.794. 5, 4, 7, 9, 4.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
2002.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Teil eines Ganzen.
A RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
Adler zieht Kreise, getragen vom Wind. Verglühende Sterne von irgendwoher. Reißende Fluten, ein offenes Meer.
Passen 8 minuts de 11:15. Amb el Miquel Agut parlarem, com dic, de coses molt més terrenals i molt més secundàries, però dins de l'àmbit futbolístic i sobretot culer, relativament importants. Per exemple, l'estat de Leo Messi sempre ens preocupa, i en aquest cas d'aquesta aturada concreta ens preocupa, pel que hem pogut veure i per informacions que van arribant, Miquel, l'estat de la gespa en la que haurà de jugar Leo Messi.
Sí, és un malson a dia d'avui saber com estarà la gespa del Mario Alberto Kempes, que és l'estadi que acollirà a la matinada de dimecres a dijous a la 1 hora nostra l'Argentina-Perú, el segon dels partits de classificació que jugaran Messi i Mascherano en aquesta tongada d'aturada de les competicions de Lliga per les seleccions. Ens posem en context. El Mario Alberto Kempes és l'estadi on s'ha de jugar el partit. Aquí hi juguen Belgrano, de la primera divisió de l'Argentina, i Talleres, de la segona. Per tant, són dos equips que utilitzen una instal·lació. Dissabte, Belgrano 2, Vélez 3, és l'últim partit que s'ha jugat aquí, i la gespa està en un estat deplorable. N'hem vist moltes imatges que ens han posat els pèls de punta, i per això estem parlant del tema. Recentment, a més, hi ha hagut concerts, Iron Maiden, Maná, esclar, estem parlant d'una instal·lació sobreexplotada. I
L'Argentina, com dic, té partit contra Xile, a Xile, divendres a 1:15 de la matinada hora nostra, i posteriorment aquest contra el Perú de la matinada de dimecres a dijous, en aquesta instal·lació, en aquest Mario Alberto Kempes, que és un estadi que controla i supervisa, entre d'altres instal·lacions, Òscar d'Ertizia, que és el delegat, el responsable de les instal·lacions esportives del districte o del territori de Córdoba, que és una província que hi ha a l'Argentina.
No ho diríeu mai, però d'Ertizia, sí, el d'aquells gols amb la samarreta del Tenerife al Real Madrid i d'aquelles lligues màgiques, és l'encarregat
Mr. Proper,
efectivament,
sí,
de que tot funcioni bé pel que
abans
fa...
Abans era Mr. Proper, ara seria d'Olimpio.
A la gespa i a l'estadi.
Una ovació d'Ertizia, eh?
Home, se la mereix, i a més sí, el tenim en línia, per tant li farem en directe i li preguntarem també moltes coses d'aquelles lligues, tot i que el primer que volem saber és com està la gespa i si Messi corre perill o no. És egoista, segurament, però és l'únic o el principal que ens preocupa i que ens importa. Òscar d'Ertizia, què tal? Buenas noches.
Hola, Dani. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenas noches para ustedes.
Sí.
Muchas gracias por el saludo y por el llamado a la distancia.
No, gracias a usted por atendernos, porque como se está hablando mucho del césped de este partido, sé que tiene muchas peticiones de muchos periodistas y le agradecemos que nos atienda, además para aclarar que el estado del césped no es tan malo como el que estamos pintando los periodistas, ¿no?
No, la verdad que me ha sorprendido de una foto todo lo que trascendió y todo lo que hizo, porque la verdad que cómo voy a pensar o cómo pueden pensar todos ustedes y toda la prensa y todo lo que se generó detrás de una foto después de un partido de Belgrano Vélez en primera división, que yo voy a permitir tener un campo de juego de esa manera. Al contrario, he sido jugador de fútbol, estoy en el fútbol, estoy en dirigente, siendo el presidente de una agencia donde está el Mario Alberto Kempes y donde va a jugar la selección. No voy a permitir que el campo de juego esté en malas condiciones, al contrario, tengo que tratar a la gente nuestra trabajando, la gente de AFA trabajando al 100%, mañana y tarde en doble turno, y si me tengo que quedar hasta las 12 de la noche, me voy a quedar yo hasta las 12 de la noche en el cuidado y el tratamiento y todo eso, por aprender uno, pero que me quedo tranquilo porque tengo gente idónea trabajando en el campo de juego para que Leonel, Mascherano, Di María, la Bessi, Romero, todo, y que la selección de Bolivia también tenga un campo de juego en perfectas condiciones. Bueno,
como primer titular me parece fantástico y tranquilizador, que si se tiene que quedar de Ertizia hasta las 12 de la noche se va a quedar, pero no va a permitir que el césped esté mal para todos estos futbolistas. Claro, la polémica surge por esas fotos que comentaba, el hecho de que tanto Talleres como Belgrano jueguen en ese campo, creo que del orden de unos 40 partidos, ¿no?
Van a ser 5 meses donde van a jugar lo de Belgrano en primera y Taller en segunda división. Lo que pasa es que es un torneo corto donde no hay solo partido, no hay revancha, no hay ida y vuelta, y por eso se van jugando los partidos. Y previo a eso, que la gestión anterior se firmaron 2 contratos para 2 espectáculos internacionales, 2 recitales, y por eso el campo de juego quedó dañado. Pero después de eso, tenemos los partidos de Taller y de Belgrano, y que la selección va a estar en condiciones para que juegue el 29 de marzo.
Son los conciertos de Maná y de Iron Maiden, que como dice, ya estaban pactados previamente.
Claro, y que es lo que le pasó a Vélez Sarsfield, igual que, pero quedó peor el estadio, el campo de juego, porque hubo los mismos recitales y le hizo más daño todavía el campo de juego.
Creo que incluso d'Ertizia va a invitar a los periodistas a que vean el césped e incluso a nosotros mismos nos va a enviar también fotografías para que todo el mundo pueda ver que no es tan drama, ¿no?
No, o sea, aparte, se le hizo, terminado el partido del día sábado, que todos pensaban que iba a llover en el partido y se iba a arruinar el campo, no, llovió después, estuve hasta las 22 horas ahí en el campo hablando con la prensa, ya se había sembrado, se estaba echando la semilla de invierno. Se había oxigenado el campo, se le había echado bastante agua, se le había echado la arena del Paraná para que se sea más compacto, y ya está, en estos 3 días que han pasado, el campo va mejorando, y me quedan todavía 5 días más todavía para seguir mejorando el campo. Esto pues con el trabajo de toda la gente que se ha movido, con máquinas que trajimos en Buenos Aires para que esto sea lo más rápido y lo mejor, y que nuestros futbolistas se queden tranquilos. Nuestra selección va a tener un campo en condiciones.
Sabíamos que podíamos confiar en d'Ertizia después de las ligas de Tenerife que nos dio. ¿Todavía se acuerda o no?
Sí, nunca me voy a olvidar de eso. El 3-2 el primer año y el 2-0, donde al Tenerife le permitió el segundo año quedar, nosotros quedar en la historia del fútbol del Tenerife, hacer un gol y que el Real Madrid pierde el partido 2-0 y el Barcelona con gol de Stoico, la Real Sociedad, ganar 1-0 y quedar con la quinta liga consecutiva.
La película ha cambiado mucho, el fútbol ha avanzado, pero el Barcelona sigue ahí. No sé cómo ve Derticia este Barça con Leo, con Neymar, con Luis Suárez, si lo ve favorito para ganarlo todo o no.
Lo que pasa es que el Barcelona ya tiene un estilo, tiene un equilibrio, tiene jugadores de categoría de un nivel muy alto, donde el que aparece puede hacer goles, el que puede hacer gol Leo, puede hacer gol Suárez, puede hacer Neymar, puede ser Iniesta, puede ser Rakitic. Quien sorprenda o quien ocupe un espacio vacío siempre va a tener la posibilidad de marcar un gol. ¿Por qué? Porque generan, los otros compañeros, los otros jugadores generan ese espacio para que se pueda conseguir el gol.
Por curiosidad, porque mucha gente se ha sorprendido de que sea Derticia el encargado de que al final el césped esté bien y el campo esté bien, ¿cómo llega Derticia hasta este punto en su carrera? ¿Qué hace cuando cuelga las botas hasta llegar aquí?
Uno sí se siente retirado porque a los 51 años no podemos volver a jugar. Jugamos con los veteranos, como todos los otros jugadores que siguen jugando, sacándose el vicio de jugador de fútbol. Pero sí, feliz, contento, ya soy abuelo con una nieta de 2 años de Jonathan.
Vaya,
trabajando en como presidente. Ahora, primero tuve 4 años como vocal de la Agencia Coro Deporte y ahora ser el presidente de la Agencia Coro Deporte y tener la responsabilidad. Sí, son etapas que uno va tomando en la vida y que le van dando estas obligaciones. Y la verdad que feliz y contento de poder estar seguir trabajando y ligado al fútbol y ligado a un lugar donde me siento feliz, contento, porque es mi segunda casa, es un estadio y donde puedo disfrutar con mi gente que tengo al lado trabajando, haciendo las cosas de la mejor manera.
Pues que lo disfrute y que siga haciendo buen trabajo, y nos quedamos con ese titular, que no hay que sufrir, porque si Derticia tiene que quedarse sin dormir, se va a quedar sin dormir, pero el campo va a estar bien.
Sí, quédense tranquilos, y la gente del Barcelona quédense tranquila, y el médico y todo lo que ha llegado, que nos ha hecho un poco de daño, eso se va a revertir, y el día lunes a las 12 del día, ustedes a las 17 horas voy a recibir a la prensa para que ellos evalúen y califiquen el grado del campo de juego, del 1 al 10, cómo va a quedar el campo de juego.
Perfecto, pues lo haremos y seguro que será una nota muy alta, como la que tenía Derticia cuando jugaba con el Tenerife. Aquí en Barcelona sigue siendo muy querido, lo sabe, ¿no?
Sí, siempre. Y bueno, lo que es hacer un gol al equipo rival del Barcelona, que es el equipo rival de todo, pero de mayor grado de amplitud, que es el Real Madrid, quedar marcado con un gol, eso en la historia, y no solo para mí, sino para toda la gente del Barcelona, que Óscar Derticia en Tenerife, un equipo humilde, sencillo, que era peleador con distintos argentinos como el técnico Valdano y Capa, y con Redondo, Pizzi, Diego Latorre, Chemo del Solar, Percio Olivares, Ezequiel Castillo y todos los jugadores españoles, quedamos marcados con ese partido. Y bueno, agradecido de tener las puertas abiertas en Barcelona, la verdad que feliz y contento de poder que ustedes pudieron disfrutar de esa liga.
Una generación de jóvenes seguidores del Barça y de jóvenes estudiantes de periodismo también quedamos marcados por todo aquello. O sea que muchísimas gracias y un abrazo fuerte desde Barcelona.
Un abrazo grande y saludo a todos. Muchas gracias.
Gracias, Óscar. Buenas noches.
Buenas noches.
Per les 12, un plaer parlar amb Derticia, que ha quedat amb nosaltres i ha quedat també amb el Miquel Agut, que ens enviarà fotos, ens enviarà imatges, Miquel, de com vagi evolucionant tot, eh?
Sí, ens hem posat en contacte telefònicament i també per correu electrònic, perquè les mateixes imatges que envia els periodistes argentins o bolivians per anar al partit, doncs que ens les enviï nosaltres, ja que hem fet aquest procés de seguiment per veure realment com està el camp en què jugaran els argentins.
Déu-n'hi-do el que dic.
Escolta, Dani, molt bé la troballa, un gust escoltar Derticia, però s'ha sobrat una mica, perquè quan recordava les lligues de Tenerife,
Ha dit cinc.
Sí, la cinquena consecutiva, i era la tercera 4. En aquell moment.
Van ser quatre,
però sí. La segona de Tenerife era la tercera consecutiva.
Va, però d'Artícia val per dos, llavors. Sí, sí. Ho va magnificant tot. No sé si us ha quedat,
La qual cosa és un mal senyal, perquè igual que t'afegeix dues lligues, t'afegeix un camp perfecte...
Vols dir que no és fiable?
No, clar,
això és un error de càlcul. L'altre ha dit, escolta, ha dit que es quedarà sense dormir, sense respirar, gairebé sense menjar... per nosaltres i per Leo Messi, perquè el camp estigui bé.
Què ha dit el metge de Belgrano?
Sí.
D'aquest aquí?
Quan Dertizia deia ara a l'entrevista, aquí en declaracions a RAC1, deia es que lo que ha dicho el médico nos ha hecho mucho daño, per si algú no sap a què es refereix, no és el metge de la selecció argentina, eh? És el metge de Belgrano, que és un dels equips que juguen a aquest camp, que diu textualment: no le muestren la cancha al médico del Barcelona ni borrachos, porque entonces no le dejarán venir. És el que va dir José Luna... El metge de Belgrano, treballant per la pàtria i per la selecció i per la gent que cuida l'estadi, al respecte d'aquesta
situació. Estaria bé saber com està la infermeria de Belgrano, sí, perquè potser el metge parla en coneixement de causa.
Exacte.
De fet, hem penjat, perquè tot ve arran, la foto de la qual parlava d'Artícia i que ens posa en alerta a tots plegats, aquesta foto l'hem penjada una altra vegada al Twitter del Tu Diràs, perquè qui no estigués al corrent de la fotografia ho vegi, es posi les mans al cap i potser tingui malsons avui abans d'anar a dormir.
Ara el Miquel Agut us explicarà l'altra cara de la moneda, perquè evidentment la versió de d'Artícia és la seva, que és el principal responsable que ha de treballar perquè tot funcioni com ha de funcionar, i ara escoltarem una versió, diríem, més objectiva, externa, per dir-ho així. Però pregunto, us quedeu més tranquils després que d'Artícia us digui que anirà a dormir a les 12 de la nit si cal perquè la gespa estigui bé, o no us el creieu?
Jo estic tranquil amb Messi, que crec que ha demostrat conèixer el seu cos i saber forçar o no en funció de l'entorn, de les circumstàncies, de la importància del partit, i amb això estic més tranquil que no amb la incògnita de com estarà la gespa. Home, si està bé, doncs millor, no? Menys risc, però... Vaja, a mi em tranquil·litza més Messi, que crec que suposo que sabrà gestionar aquesta situació.
Jo, això que ha dit el metge de Belgrano...
Què vols que digui?
M'estimo molt el Dertizia, ens va donar moments de glòria. Aquella lliga que ell va fer aquell gol... però a mi va valdre per dos, amb la qual cosa són cinc lligues, sí. a mi ja m'està bé, però crec que si el doctor Pruna ha llegit o ha escoltat el que diu aquest metge de Belgrano,
José Luna,
per molt que digui d'Artícia, no estarà massa tranquil, perquè a més és el que hem dit, les fotos canten una mica,
No, és que la foto és, home, hi ha l'escenari al mig, imagino que el d'Iron Maiden, i devien trepitjar ben bé la gespa els fans d'Iron Maiden.
Un concert d'Iron Maiden és molt tranquil.
Sí, és l'Iron.
Sí. No, suposo que aquesta foto està feta just després de desmuntar l'escenari, perquè si no... Vaja, aquí, en aquest camp, amb la foto aquesta no es pot jugar a futbol, no?
Friso per veure les noves fotos que ens enviarà d'Artícia, que em cau molt bé.
Photoshop.
Sí, sí, que ens enviï unes fotos ben maques, però patirem fins dijous de la setmana que ve, patirem per veure com torna Messi, com tornen tots, de fet, i jo crec que lo de l'estadi, per molt que l'arreglin a última hora, no és una bona notícia i no és el millor escenari possible per una setmana prèvia, millor dit, per 3 dies abans d'un partit tan important com és el Barça-Madrid.
No. Espero que patim fins dijous, com diu el Toni, i no després de dijous.
Sí, no es pot estar tranquil mai en una aturada, sempre és molt culer patir, i més si tens elements com aquests al damunt de la taula. Compte que potser el patiment es multiplica si veiem l'altra versió, com deia, perquè de la gespa de l'estadi Mario Kempes n'hem parlat també, Miquel, amb Maudal Morera, que és el responsable de Royal Bert. Us sonarà, evidentment, el nom, encara que no tingueu cap noció del que és la gespa, perquè és l'empresa que gestiona la del Camp Nou o la de Cornellà al Prat, entre molts altres estadis d'arreu del món.
Una empresa, Royal Bert, que va tenir una expansió gran amb el Mundial del Brasil del 2014 a Sud-amèrica, però que encara no toca el mercat argentí, sí, el brasiler, per exemple. Hem parlat, com comentes, amb Maudal Morera, que ara que parlàvem d'aquesta foto, quan l'ha vista, s'ha espantat, literalment.
La situació de preocupació, si fos vist des dels ulls de des d'aquí, doncs és preocupant. Segurament, doncs, que evidentment els camps allà ja tenen aquest to, doncs, de gespes molt més lentes, molt més altes, molt més irregulars, i per tant possiblement no crida tant l'atenció, però evidentment vist des d'aquí això seria motiu quasi de suspensió.
vist des d'aquí, això seria motiu gairebé de suspensió. Tornarem a parlar de la mirada europea i la mirada sud-americana als terrenys de joc, perquè ens ha explicat l'Eudald Morera que és diferent, però això serà el final. Anem a pams, i com que ens explicava d'Ertice que fa 3 dies que hi treballen, el partit és la matinada de dimecres a dijous, li hem preguntat a l'Eudald Morera si és possible que la gespa estigués en perfectes condicions per acollir un partit de classificació pel Mundial.
Aquesta fotografia que avui s'ha divulgat, doncs, no es donarà, no serà, i es transformarà o es arreglarà considerablement, però evidentment en el nivell de qualitat d'una gespa, doncs, de primer nivell, és impossible que s'hi pugui arribar.
I tot
perdona, és impossible que s'hi pugui arribar.
Sí.
No diu que no pugui millorar, però per una gespa bona, una gespa de primer nivell, és impossible.
Sí, per això et recomano que escolteu atentament el següent document, perquè, clar, un dels condicionants és el temps, i no només el meteorològic, sinó també el temps, pel que fa als dies, que necessita un terreny de joc per tenir les condicions necessàries i oportunes. Atenció al que ens explicàveu del Morera.
L'òptim per poder fer un creixement d'una transformació d'un camp de futbol amb unes bones condicions estaria entre els 15 i els 25 graus i estaria amb la necessitat de tenir un grau d'humitat alt per poder facilitar la germinació. I el temps mínim per poder assegurar una mínima qualitat, doncs estaríem parlant com a mínim de 45 dies.
Com a mínim?
No, igual no arribem. No,
estaria multiplicant per 4 i mig el temps que d'Ertizia i els seus ajudants hi poden dedicar.
Per però d'Ertizia no dorm. Això ho has de tenir en compte. Per tant, els dies d'Ertizia són més llargs.
Sí, m'he entretingut a mirar les temperatures, ell que parla de temperatures i humitats a Còrdoba, a l'Argentina. Segons ens explicava Eudald Morera, les millors serien entre 15 i 25 graus. Aquests dies a Còrdoba són mínimes de 13, màximes de 30, més o menys, i grau d'humitat alt estan entre el 45 i el 60. No sé si n'hi ha prou o no, però potser per aproximació encara les condicions meteorològiques podrien ser acceptables, escoltant el que ens explicava l'Eudald Morera. És clar, la conclusió que ell treu és que hi haurà una millora, diguem-ne, que estètica, de maquillatge del que és el terreny de joc, la fotografia serà molt millor, però que hi haurà sobretot molta sorra, perquè ja ha explicat d'Ertizia ara en l'entrevista que llançaran moltíssima sorra. I això ens ha fet pensar en el risc de lesions, i li hem demanat si la sorra podria augmentar el risc de lesions dels jugadors.
El risc, evidentment, sempre hi és, però, evidentment, si els camps no estan cuidats en la forma que haurien d'estar en previsió, evidentment té més risc, però jo confio que els professionals que estan en aquest club, doncs, tindran el coneixement, la cordícia i l'encert de tenir la gespa en les millors condicions.
I per acabar, un últim document, tornant a allò que dèiem, del que és la mirada europea sobre els terrenys de joc dels camps de futbol i la mirada sud-americana. Diu Morera que és molt diferent i que la necessitat que hi ha aquí de tenir un bon camp per fer bon futbol, allà no és la mateixa, i que a més, com queda palès amb aquest estadi del qual parlem, l'ús que es fa de les instal·lacions és molt superior allà, se la sobreexplota en comparació amb el que es fa aquí.
Dos concerts i dos equips jugant en continuïtat. L'Espanyol, el Barça, equips professionals, quants dies juguen en l'estadi? Senzillament, només el dia del partit, com a molt un entrenament. A Sud-amèrica les instal·lacions es fan un ús molt més intensiu i, per tant, el desgast de la gespa és molt major. Si això li afegim, doncs, que la maquinària, els productes, inclús m'atreviria a dir el coneixement, doncs, no són els mateixos que tenim aquí a Europa, les condicions i els resultats, evidentment, també són ben diferents.
O un dels dos, vaja, un dels dos exagera. I diria que l'amic Òscar d'Ertizia té molts números. El que passa és que ara, per exemple, tinc davant... És que això és un... Sí, vas d'un extrem a l'altre. Tinc davant una altra fotografia del camp, però aquesta és d'un tuit dels companys del diari Olé, i, home, no diré que sembla un camp normal, però no sembla un patatal. Per tant, suposo que... és difícil ara mateix entre els nostres oients
sí, perdoneu,
intentar no desconcertar-se.
Quants dies fa de la foto del postconcert, diguem-ne?
De la foto del postconcert fa de ser posterior al partit de Belgrano. O sigui que és un partit de dissabte. Per tant, la foto ha de ser entre diumenge i dilluns.
Home, una mica ben pentinada aquesta gespa, no? Ben talladeta i igualadeta, potser és la foto, el resultat és la foto que ara estàs veient del diari Olé, no?
Ara, jo em crec el senyor Eudald Morera, que entre altres coses s'encarrega de que la gespa del Camp Nou estigui bé, quan diu que el partit pràcticament s'hauria de suspendre i que és impossible que la gespa estigui bé a la data concreta de la celebració d'aquest partit.
També s'ha de dir que els jugadors argentins, i Messi no en seria un perquè Messi s'ha criat aquí, els jugadors argentins estan arxiacostumats a camps que són uns sembrats. Ho dic perquè jo no visc a Argentina, però vaig tenir la sort de viure la Copa Amèrica que es va fer a l'Argentina, i els camps eren un drama, tots, i estaven jugant una competició, no un partit aïllat com és ara, sinó una competició que en teoria els posava a la parada de tota Amèrica, i no s'hi van matar gaire, o és que les condicions no són bones, o digue-li com vulguis, però vaja, recordo camps que, hosti, semblaven camps de regional pel que fa a la gespa.
En fi, esperem que no s'hagi de patir per la integritat de Leo Messi, però com dic, entendria que els oients no sàpiguen exactament quina ha de ser la seva postura davant de tot plegat, perquè escoltes Dertizia i tens una sensació, escoltes responsables de la gespa de primer ordre mundial i tens una altra, veus segons quina imatge i et poses a tremolar, veus segons quina altra i dius, potser no n'hi ha, per tant, al final aquí s'ha d'esperar, s'ha d'esperar el partit.
Deixa'm dir que no són molt llestos, perquè precisament a Argentina el que han aconseguit ara és que tots els partits com a local no juguessin al Monumental de River. És a dir, la AFA des que va caure... Bueno, no va caure, va morir Grondona i ja ha tingut el seu relleu. Un dels reptes era que la selecció argentina jugués per tots els punts d'Argentina. Si la primera vegada, diria que és la primera, si no és una de les primeres, que treuen un partit de Buenos Aires una setmana abans fotent un concert d'Iron Maiden, molt llestos no són, i a mi jo hauria anat al concert d'Iron Maiden, ja, però també el podies haver fotut en un altre lloc.
Clar, les gespes, les fotografies tampoc no tenen per què contradir-se d'alguna manera. Quan han començat a treballar en la gespa tan malmesa, han posat aquestes capes de gespa i ara la imatge que ofereix el camp és molt millor, evidentment. No, no és aquesta imatge...
Tampoc és el mateix una foto aèria vista des de dalt, que veus el camp pelat i veus el camp molt més dalmat, que una foto arran de gespa, com la que acabes d'ensenyar-me, que és una foto que veus a la gespa de perfil i, per tant,
i no es veu tot
té
el
un
camp,
altre, té
ja,
un altre color.
Ja et dic jo que es veu el cercle central i un trosset
el
més de camp,
que,
però no gaire més.
El que està clar és que el camp no estarà en òptimes condicions, no serà una catifa i tindrà irregularitats i tindrà riscos. Sempre n'hi ha de riscos. Amb una catifa també n'hi ha. Al final la sort serà una mica també determinant de que els jugadors tinguin la possibilitat d'acabar sencers el partit o no.
Jo pateixo, a part per l'estat de la gespa, perquè aquests partits que juguen a Sud-amèrica, ja siguin de classificació pel Mundial o ja siguin de la Copa Amèrica, són brutals.
Duresa,
són molt durs,
quilòmetres...
Hi ha molts piques, hi ha moltes històries que venen de lluny, i jo crec que sí que a Messi li tenen tothom li té un cert respecte i ningú vol fer-li mal al millor jugador del món, però van molt a saco. És normal, s'estan jugant està un Mundial, però que aquí veus partits i els jugadors s'amplien a fons, però allà jo crec que si han de passar de vegades al límit i anar de la duresa a la violència, no tenen cap problema. No et diré ja el que li va fer Jara a Cavani, que això ja va ser fer-li un tacte rectal, però bueno, d'aquelles històries doncs, bueno, venen altres, i recordem també el que li va passar a Neymar, diria que va ser al Mundial, quan va jugar contra Colòmbia.
Zúñiga, no era?
Sí, és que tenen moltes històries, moltes revenges d'altres partits, s'enfronten molts cops i jo crec que acaben calent sempre.
Tenen el que en cinema de mafiosos es coneix com assuntos pendientes, cuentas pendientes, sí. I de vegades es prenen
negocios,
com passa,
exacte,
com passa al cinema, també es prenen la justícia per la seva mà. Som a punt de penjar al Twitter, al compte de Twitter del Tu Diràs, ja no una foto, ja no una visió parcial del camp, sinó un vídeo,
sí,
de l'últim partit.
Sí, hem estat buscant el vídeo del Belgrano 2 Vélez 3, que és l'últim partit que es va jugar dissabte a l'estadi on jugaran Messi i Mascherano dimecres a la matinada, i l'estadi està en molt mal estat, hi ha més gespa de la que veiem a la foto, per tant, corregeixo, la foto és prèvia a l'últim partit, però no gaire, perquè hi ha moltes clapes, i es nota que la gespa que hi hem posat de nou no ha relat, perquè quan els jugadors corren i quan la pilota bota, hi ha molta sorra que salta. Per tant, és una gespa que està en un estat, jo m'atreviria a dir, que deplorable.
Veient el vídeo, la balança cau...
Per Morera, clar.
Del costat de Morera i no pas del costat del nostre estimat Òscar d'Artícia. 12 i 4 minuts, ja que estem parlant d'internacionals, Costa, ahir mal parlàvem, jo el primer, o envejàvem, per dir-ho així, el fet que el Madrid, amb una pirula bastant qüestionable, perquè no, és que ha de venir perquè està lesionat. Ah, val, doncs que vagi. Ah, no, jo no t'he dit que estava lesionat. Al final, Marcelo es va saltar la convocatòria de la seva selecció i va tornar cap al Real Madrid. Però de la mateixa manera que jo criticava o destacava això, també haig d'aplaudir en aquest cas que Rakitic i Busquets, encara que sigui per problemes o el que tu vulguis, també tornen.
Sí.